Moment de mirar enrere, i cap a Valldoreix, sempre. Juanjo Cortés, bon dia.
Bon dia i bon any.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Sí. Doncs, amb aquest any...
Un any que...
rodó, no? Sí. De 2020.
Ens portarà, doncs... ens portarà moltes coses interessants.
I tant.
A part de fred, ens portarà moltes coses interessants, segur.
De fet, ha començat amb força.
Sí, 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 sí. Escolta, més enllà del que parlarem avui, que hem de parlar de mossèn Jordi Sala, si no m'equivoco.
Efectivament.
Hem vist a Instagram unes imatges de com devia ser el castell de Canals. Tot això, com va aquest procés?
Bé, això, aquestes imatges corresponen a un treball que estem fent des de l'AMD i amb l'arqueòleg director de les excavacions, l'Eduard Píriz, i formen part d'una conferència que la setmana passada en l'àmbit de Tribuna d'Arqueologia, que és un espai que genera la Generalitat de Catalunya per tal de posar i d'exposar les darreres intervencions arqueològiques a Catalunya i les que tenen, doncs, un cert valor o un plus, van fer una conferència el dimecres de la setmana passada, l'Eduard Píriz i jo mateix, parlant de la importància de les troballes darreres i la seva vertebració dintre de la història de Valldoreix. I un dels aspectes més, bueno, més espectaculars és aquesta reconstrucció 3D que l'ha fet el Rubén Ramírez, que és un topògraf, i que a partir de les descobertes en planta, que ja comencem a poder establir tota una sèrie d'àmbits d'ocupació, i amb la sort que tenim de que és un castell, o les restes d'un castell, jo podríem dir una domus, una casa forta, en vertical, d'aquesta gran paret que tenim, doncs això ens permet fer una reconstrucció de com seria, no? I, bueno, i la setmana passada es va posar públicament, doncs, aquesta reconstrucció en 3D, tant dels espais interiors, amb els terres, amb el sistema de vigues, i com quedaria externament vist des de la façana sud i vist amb un pati interior, que és el que connectaria els diversos àmbits d'aquest, bueno, del castell de Canals. De totes maneres, tot això són hipòtesis de treball i, evidentment, si aquest any, com és la voluntat de tota l'AMD, i diria jo, no tan sols de l'equip de govern, sinó també recordem que fa pocs mesos es va aprovar una moció a instàncies de l'oposició per tal de continuar els treballs d'intervencions arqueològiques en el castell, continuar els treballs en general, no? Perquè no tan sols és la intervenció arqueològica, és la consolidació, la recerca, etc etc. Doncs, com hi ha una voluntat política de tot el consistori de Valldoreix, en principi, aquest any 2020, doncs, han de reiniciar les campanyes d'excavació i continuar la consolidació d'aquest espai tan important, d'aquest patrimoni tan important, no tan sols per Valldoreix, també per tot el municipi.
Mm-hmm. Per tant, això forma part una mica d'aquest procés, no? Això ha d'acabar culminant algun dia, entenc.
Això ha d'acabar amb un... Bueno, de fet, es va encarregar per part de l'AMD un pla director a un equip de tres arqueòlegs, a l'Eduard Píriz, al Pere Lluís Artigas i al Toni...
No surt el nom. Aquestes coses passen.
I el Toni Rigo, perdó.
Veus? T'he donat temps.
Sí, és el... I van fer un pla director a partir de les intervencions que s'havien fet i a partir del coneixement que teníem de tot l'itinerari d'intervencions en tots els sentits i dic quin ha de ser el punt final de recuperació d'aquest espai, no? És evident que és un espai amb un valor importantíssim. De fet, aquí sorgeix el que després seria el municipi de Canals i sorgeix l'articulació d'aquest territori amb les masies que estaven al seu voltant i que depenien del castell. I bé, és un espai que s'ha de posar en valor, que s'està treballant i que amb aquest pla director, doncs, es marca el camí de les diferents intervencions que s'han de continuar aquests anys i de, sobretot, la consolidació i restauració i posar-ho en valor i posar-lo en ús públic.
Mm. Doncs bé, en fi, estarem pendents. Ja n'hem parlat alguna vegada en aquesta secció d'aquest Castell de Canals, de com era, però també està bé posar-ho, sí, actualitzar tots els avenços que es puguin fer.
Exacte, i sobretot perquè com deia abans, no, fa una setmana s'ha presentat públicament a la comunitat científica, a la comunitat d'arqueòlegs, doncs una mica els resultats de les dues darreres intervencions dels anys 2017 i 2018, i a més, al llarg d'aquests anys hem pogut anar treballant els materials que van sortir, alguns d'ells bastant espectaculars, que esperem que en uns propers mesos doncs puguin estar exposats a la Mèdia de Valldoreix, per tal que la ciutadania pugui valorar i veure i contemplar doncs aquestes troballes, algunes peces certament molt interessants un cop han estat restaurades. I a més, aquest altre valor del conjunt de l'edifici amb aquestes imatges en 3D que es poden consultar al web de l'AMD.
Mm. Doncs escolta, ja crec que és moment ja de parlar del tema del dia d'avui, però està bé sempre posar-se al dia d'aquesta... De fet, que segurament el punt central, no?, de la investigació històrica Sant Cugat de Valldoreix ara mateix, perdó?
Sí, jo diria que sí, sobretot a nivell patrimonial és el on s'està treballant més, sense oblidar mai el tema de Camp Montmany, que és un tema viu, en tots els sentits.
Sí, ara l'Ajuntament hi té alguna cosa a dir, també.
Sembla que doncs, tant els dos propietaris, no?, de l'AMD i l'Ajuntament, doncs, estan en sintonia per continuar la recuperació també de Camp Montmany. Però, si més no, el Castell de Canals doncs, té un valor simbòlic afegit i és evident que estem treballant, no? No sempre s'exposa públicament la feina, perquè hi ha molta feina de laboratori, de despatx i de treball, com deia abans, de rata de biblioteca, no?
També. Sí.
I a poc a poc, doncs, tot això va fruint i es pot veure com s'ha pogut veure fa una setmana.
Doncs, escolta, Jordi Sales, mossèn històric, no?
Mossèn històric de Valldoreix, sí. Molts dels que encara volem per Valldoreix l'hem conegut. De fet, el motiu de portar la seva figura, entre altres coses, és per commemorar el seu centenari, que s'hagués complert aquest any, no? El centenari del seu naixement. Ell va néixer el 28 de novembre de 1920 a Barcelona, al carrer Casp, tot i que era una família bigatana d'Osona.
Aquests són els bons, aquests són els bons.
De la Catalunya central.
Ara, exacte. Però a Vic no tant, no? al voltant
és el que
ens agrada. Sí.
I va ser rector de la parròquia de Valldoreix als anys 80, fonamentalment. És la seva dècada com a rector. I molts dels que parlem per Valldoreix l'hem conegut i l'hem pogut tractar i hem pogut valorar la seva bonomia.
Mm. Perquè quins anys exactament va estar com a rector de la parròquia? Com hi va arribar, de fet? Perquè...
Sí, ell prové d'una família osonenca i, a més, hem de dir una cosa important, que estava emparentat amb el gran filòsof i capellà, en Jaume Balmes. I la seva família va ser la família Sales Masferrer, que són els dos cognoms, a més, de mossèn Jordi. Va ser la impulsora, juntament amb la Societat de Vic, de tirar endavant el Museu Balmes, que va estar situat al Palau Bujoms de Vic des de l'any 1968. I entre les coses que tenia el seu patrimoni personal de mossèn Jordi, jo recordo el quadre fet per Madrazo, per Federico Madrazo, que ell tenia un retrat de Jaume Balmes i que va cedir temporalment amb una famosa exposició que es va fer l'any 89 de la història i l'art dels bisbats catalans, del Millennium, que es va fer a la Fundació de la Caixa conjuntament amb els bisbats, i ell va cedir aquesta obra per aquesta exposició. La seva vinculació i el patrimoni familiar, aquesta vinculació amb Balmes, doncs el va marcar profundament, no? Ell va ser ordenat sacerdot a l'any 50 com a subdiaca i l'any 51 com a rector, com a prevere. I a partir d'aquí va començar la seva carrera sacerdotal.
Als 30 anys?
Sí, era un home doncs, pausat. Un home pausat. Els que l'hem conegut, era un home tranquil, era un home reflexiu.
No se t'avalava, diguem.
Era un home, sobretot era un intel·lectual, no era un home d'acció, tot i que déu-n'hi-do les coses que va arribar a fer. Primer va anar de vicari, és a dir, d'ajudant a la parròquia de Sant Miquel de Molins, l'any 51, i a partir d'aquí va ser nomenat rector a Montornès, a La Roca, on va jugar ja un paper destacat, i a Santa Maria de Palau-Solità.
Santa Maria de Palau-Solità.
De Palau-Solità, el que coneixien com Palau de Plegamans, que eren dos pobles, Palau i Plegamans, doncs Palau-Solità. I amb tots els llocs on va passar va deixar arrels, arrels en molts sentits. Va deixar arrels amb l'activitat esportiva, per exemple, el club de handball de La Roca, ell va jugar un paper important, però sobretot a nivell cultural. A tot arreu es va interessar per la història de les parròquies, dels llocs, i a tot arreu va publicar alguna coseta, d'algun llibret, algun llibre, alguna recerca sobre aquestes poblacions o sobre personatges d'aquestes poblacions. I a Palau-Solità, fins i tot, va ser l'impulsor, cedint un espai de la parròquia per la creació del Museu de Palau-Solità, que després va ser traslladat en altres dependències amb una masia. Però ell va ser l'impulsor. I l'any 79 arriba a Valldoreix com a rector.
I per què es movien en aquell...
Bueno, aquell i ara. Els rectors de les parròquies van canviant. No entra en una parròquia i es queden de per vida, sinó que van canviant. I sobretot abans que hi havia... doncs una pedrera més gran de capellans, doncs hi havia molta més mobilitat. Avui en dia lo normal és que un rector ho sigui de diverses parròquies, perquè hi ha una manca de vocacions sacerdotals i per tant és una altra època. Ell va estar un temps primer com a vicari, però al cap de no res va ser nomenat rector de Valldoreix. I va ser rector des de l'any 79, o sigui, amb l'aveniment dels ajuntaments democràtics, que va començar, fins a l'any 92, fins a les Olimpiades, per situar-nos més o menys, en què va ser substituït pel pare Conrad, un caputxí, també molt intel·lectual, que el va substituir com a rector. I a partir d'aquí va passar en una residència sacerdotal, va estar... uns anys en aquesta residència sacerdotal fins que va morir l'11 d'octubre del 96, del 1996, a l'Hospital General de Catalunya. I, com havia estat rector de Valldoreix, va ser enterrat en el cementiri de la parròquia de Valldoreix.
I què és quina empremta va deixar? Què és el que va fer? Que diguem-ne, va fer moltes coses, has dit
abans. Va fer coses. Primer es va implicar en tots les entitats de Valldoreix, no? I va aprofitar, per exemple, l'espai del butlletí que publicàvem en el seu moment l'Associació de Propietaris i Veïns per escriure petits articles, planes de pedagogia, d'entendre la història i d'explicar la història de la parròquia i la història de Valldoreix a través de les recerques que ell anava fent. Una de les coses que va fer va ser posar en solfa l'arxiu parroquial. Ell es va trobar un arxiu parroquial amb documents desperdigats per tota la rectoria i, entre altres coses, va trobar amb un calaix perdut de la rectoria, va trobar els pergamins i, bueno, juntament amb alguns li vam ajudar i vam planxar aquests pergamins, els vam estirar i vam poder fer, doncs, ordenar-los, datar-los, fer els registres, és a dir, un petit resum del que tractaven. Són els documents que en posterioritat hem pogut estudiar i que hem pogut editar fins i tot i publicar el seu contingut, no? I va posar una mica en solfa l'arxiu parroquial, que posteriorment doncs, aquesta catalogació dels documents parroquials també s'ha ampliat gràcies al seu inici, no? I al seu... A mi, per exemple, a nivell personal, va ser la primera persona, el primer rector que em va donar accés a l'arxiu parroquial, a poder fer recerca, i tot gràcies a que ell doncs, tenia aquesta dèria d'historiador i de la voluntat de recuperar la història de la parròquia i la història de Valldoreix. Per exemple, això, no? Seguint la dinàmica que havia fet ja a Palau-Solità, doncs va cedir les instal·lacions de la gran rectoria, que estaven moltes habitacions que estaven doncs, desocupades, i amb un grup de valldoreixencs l'any 85 vam iniciar amb Josep Altet, amb Joaquim Lloberes, amb Francesc Cardoner, i altra gent, com en Francesc Marquès i altres persones, vam iniciar, sota el seu, bueno, la seva acollida, el Museu de Valldoreix, l'aventura del Museu de Valldoreix, que va durar uns anys, bastants anys, i es va instal·lar també a la seu de la parròquia de Valldoreix, bueno, i una activitat al voltant del museu. Per tant, ell tenia aquesta voluntat de treballar el patrimoni. De la seva butxaca va posar diners també per restaurar els dos grans retaules que hi ha a la parròquia de Sant Cebrià, a l'església de Sant Cebrià. Tant el retaule barroc que tenim a l'altar major, i també va fer restaurar el retaule de la Mare de Déu del Roser, que està a la capella del Roser, dintre de la parròquia, que havia estat bastant malmès durant la Guerra Civil. Perquè hem de recordar que la parròquia doncs, havia estat una caserna durant la Guerra Civil, i per tant els milicians i els militars que van estar allà, doncs, en moments de no fer res, doncs es dedicaven a tirar punyals o la baioneta en les imatges que hi havia a les pintures, no? Per exemple, sort que no es van cremar ni es van poder salvar.
N'hi ha que se'ls han tractat pitjor, no?
Sí, i tant. Hi ha un patrimoni eclesiàstic que s'ha perdut, importantíssim, que transcendeix molt més enllà del que és pròpiament religiós, no? I que transcendeix també a l'àmbit de la cultura i de la història de les poblacions, i que, malauradament, la ignorància de certs personatges ha fet que es perdi un patrimoni força important.
I, per tant, van ser 13 anys...
Que li va donar temps, a més, de fer altres coses.
Per exemple?
Com editar, estudiar primer i editar la història de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix. Un llibre encara referent per molts de nosaltres en tot això. Va publicar també un opuscle amb els rectorologis, és a dir, va fer una història de tots els capellans que havien passat com a rectors per la parròquia de Valldoreix fins al seu predecessor, que va ser mossèn Joan, també un capellà emblemàtic del qual ja hem parlat alguna vegada. I, a més, va fer un altre opuscle també interessant sobre campanars i campanes de Valldoreix, no? Va estudiar, doncs, això, les diferents campanes, perquè hem de recordar que les campanes tenen noms,
Sí.
Tenen els seus padrins, i tot això està escrit...
Això és complicat, però...
És complicat pels profans, no?, en la matèria, però sí, les campanes tenen noms, tenen padrins i es bategen. I per tant, el dia que s'han de posar i s'han de pujar al campanar, o als campanars, perquè hi ha diversos campanars dintre de la parròquia Valldoreix, doncs es beneeixen, es bategen, s'inscriuen dintre del llibre de registre de batejos com si fossin una persona, i tenen els seus padrins, i per tant els padrins també...
Però moren les campanes, també?
I tant que moren. A la Guerra Civil doncs desapareixen moltíssimes.
Aquestes les van matar, però, jo diria.
Per què? Perquè les transformaven
en armes.
És metall. Normalment són de bronzo, i per tant es transformen en armes, això, en bales de canó o en altres, o en canons, no? O en el que sigui. I avui en dia també un dels problemes que trobem a la societat actual és el robatori de campanes. Hi ha molts pobles, per exemple, fa uns anys la campana, no era una gran campana, però era una campana, la campana d'Ermita de Salut, la van robar.
Per què?
Per què? Perquè és mineral, no deixa de ser un metall.
Que com, qui roba, fondre, com qui roba línies telefòniques.
Com qui roba línies telefòniques. Té un valor, en pes, amb una...
Clar, pesa molt una campana.
Pesa molt, les campanes grans doncs, són molt potents, pesen tones, i per tant té un valor.
Però com es pot robar? Físic, diguem-ne... Com es pot robar una campana?
Com es pot robar una campana? Doncs, mira...
Estan amb una grua, no?
Perquè... La primera cosa que depèn és el tamany. El tamany importa, en aquest cas. Sí. En aquest cas importa.
Alguna d'aquestes del monestir...
Però hem de pensar que molts pobles que estan abandonats, que no tenen habitants, o que tenen una població molt minsa, molt petiteta, en certes hores del dia no hi ha ningú. Per tant, arriba un camió, una furgoneta, es pugen a la teulada o es pugen al campanar, i la descavalquen i la tiren cap avall. Com l'objecte en si...
És fondre'l, no? La idea és fondre'l.
La idea, bàsicament, gairebé sempre, és fondre'l, no? Hi ha alguns d'aquests... sí que hi ha alguns més curosos de lladres d'aquest tipus, que igual després els venen en un antiquari si no estan en mal estat, no?
Típica cosa que pot tenir el sol de casa, no? Una campana.
Sí, mira, jo recordo a la premsa fa uns anys de, bueno, més d'alguna foneria els Mossos haver intervingut perquè tenien campanes per fondre, no? I per tant tot això doncs és il·legal, evidentment.
Sí, és clar, si no són teves les campanes no les pots fondre.
Les campanes de Valldoreix, per exemple, les darreres que tenim es van instal·lar als anys 40, finals dels 40, perquè havien desaparegut durant la Guerra Civil, s'havien tirat, això sí, i les van aprofitar com a... les van confiscar per fondre les foneries militars.
No, això, en aquesta situació ho entenc. El que m'estranya és que això, que hi ha gent que pugui anar a robar una campana...
Sí, sí, avui passa avui en dia. Sí, sí, sí. Dia, sí. I sobretot amb el despoblament rural, doncs molts pobles han perdut les seves campanes.
Sí, les hi han perdut. Bé, Juanjo, no sé si ens deixem alguna cosa.
Bé, simplement posar en valor la figura de mossèn Jordi, una figura que avui en dia doncs, hi ha molta gent ja que no la recorda o no l'ha conegut, i que bona part de les recerques històriques que s'han pogut fer aquests darrers anys a Valldoreix han tingut l'impuls de mossèn Jordi, que ens va permetre doncs, accedir a l'arxiu parroquial, poder estudiar l'importantíssim fons que es conserva a la parròquia, i sobretot també les seves obres de referència, que són referents per nosaltres, a l'hora de posar de saber quelcom de la història de Valldoreix i la història de la parròquia.
Doncs moltes gràcies, Juanjo. Ens veiem d'aquí un meset.
A tu.
Adéu.